Ràdio L'Escala.
La xarxa.
A la plaça Major de Sant Martí d'Empúries, Cala Burger. Des d'aquest estiu, la millor qualitat en hamburgueses i cerveses artesanes. En ple nucli medieval de Sant Martí d'Empúries, la nova sensació gastronòmica d'aquest estiu es diu Cala Burger. Carn de primeríssima qualitat en les hamburgueses, producte de proximitat en la nostra tria de cerveses artesanes. Cala Burger, a Sant Martí d'Empúries, ja ho saps, les millors burgers de Sant Martí.
Ràdio L'Escala presenta Veus, el resum informatiu de la setmana.
Benvinguts al programa Veus, l'informatiu resum de tota una setmana. A continuació us oferim un recull de les principals notícies i veus que s'han sentit a l'informatiu local. Aquesta setmana ha estat marcada per l'inici del Festival Portal Blau, amb el cicle d'Orrevi i les actuacions a l'Àgora Grega d'Empúries. La nota negativa la vam tenir dimecres, amb la mort d'un home de 73 anys de nacionalitat francesa a la platja del Rec d'Empúries. Es tracta de la primera víctima per ofegament d'aquest estiu a l'Escala. Salutacions de qui us parla, Berta Maspoc. Comencem. Dilluns vam obrir l'informatiu parlant del balanç del cicle d'Orrevi del Festival Portal Blau, que va comptar amb les actuacions de Paula Grande, Roger Mas i Neus Mar.
Me les vaig trobar tan lluny de casa, tan com una cabra i tot el poble ho sap. Eren allà un cul de rosa, angelets que et fan perdre el cap.
El cantautor Roger Mas i la cantant Neus Mar han tancat el cicle d'Orrevi aquest any del Festival Portal Blau. Dissabte actuava en Roger Mas en un doble concert, ja que les entrades, pel previst a les 7 de la tarda, es van esgotar ràpidament. Se'n va fer un altre a les 9, pel que de nou, en poques hores, es va vendre tot. Roger Mas va presentar un recull de les cançons més emblemàtiques de la seva discografia en un concert despullat i especialment pensat per aquest dia. Amb la veu i l'instrument com a centre, va compartir amb els assistents històries d'amor i de guerra, de passat, present i futur, d'anhels i enyorances, de fets reals i també d'imaginaris. El concert es va inspirar en tres pilars: les músiques modernes, la tradició pròpia i les diverses músiques ancestrals del món, amb lletres que mesclen la llengua del carrer, la literària i els parlars que es perden, sempre amb l'habitual espontaneïtat i peculiar atmosfera que crea l'artista amb la complicitat del públic. El sommelier Rafael Sabadí va ser el responsable d'escollir els vins que va creure més adients per la figura i la música de Roger Mas.
Somio que tornes al meu costat, que m'agafes les mans i les omples d'immensitat, d'immensitat. Ara l'aire ja no és aquell nostre.
Diumenge va ser el torn de la cantant Neus Mar, una de les artistes de referència de l'havanera catalana contemporània, gràcies a la seva veu càlida i viva. El repertori ofert va combinar l'havanera, la cançó catalana i un ampli repertori de temes molt coneguts i apreciats pel públic, que també s'animava a cantar-los. Pel que fa als vins, van ser elecció de Jordi Oliver, de Vins de Joc. En entrar als concerts, els assistents rebien la primera copa de vi, un tas d'anxoves, i durant el concert es donaven a provar dos vins més. Des del festival s'està satisfet per la resposta del públic i pel que ha donat de si a aquest tas de vins musicat. Fran Arnau, director del Festival Portal Blau.
Doncs molt contents, la veritat, el cicle ha funcionat molt bé, s'ha omplert molt, molt. Vam començar amb la Paula Grande el dijous i va estar un espectacle molt, molt curiós, molt, com dir-ho, sentimental i molt bé amb la seva música. Vam poder dir dels vins d'Ecoxiví, d'aquí de Sant Martí Vell. i després vam continuar el dissabte amb el doble concert del Roger Mas, ja que havíem venut totes les entrades amb molta anterioritat, vam poder doblar aquesta data i a la tarda vam fer-ne una altra més. Amb el Roger Mas vam disfrutar molt amb en Sabadí, amb en Rafael Sabadí d'aquí del Roser, que és de la casa, diguéssim, i va ser un concert molt divertit, va haver molt bon feeling a dalt de l'escenari i la gent va riure molt amb les bromes de tots dos. I després, per acabar, la Neus Mar, que també ha sigut un èxit, ha vingut molta gent d'aquí de l'Escala i de fora, i hem pogut gaudir dels jocs dels vins de joc del Jordi Oliver, que són molt bons i bueno, tothom ho ha disfrutat molt.
El Portal Blau continua aquest cap de setmana amb els dos concerts al Jaciment d'Empúries. Divendres, amb Sopa de Cabra, amb entrades esgotades, i dissabte, amb el rock àrab de Rashid Taha.
Dilluns també vam parlar de les activitats paral·leles que el Portal Blau ha programat com a complement als concerts. Una conferència sobre Alexandria, la projecció del Liceu a la Fresca i un espectacle de funambulisme a la Riba. El Festival Portal Blau de l'Escala no només és música, també és cultura i reflexió. A més del cicle d'Orrevi, aquest cap de setmana la programació incluïa una conferència, la projecció del Liceu a la Fresca i un espectacle familiar, tots gratuïts. Sota el títol Alexandria, la ciutat de Serapis i Hipàtia, el periodista i escriptor Andreu Claret va oferir un repàs als canvis que va experimentar Alexandria al segle IV, una ciutat que coneix bé perquè hi ha residit, fent incís en el paper que va jugar la matemàtica Hipàtia. A més, també va parlar de la teoria que l'Escolapi del Jaciment d'Empúries sigui realment Serapis. Escoltem a Carles Duarte, escriptor i presentador de les conferències, i a Andreu Claret, periodista i escriptor.
Andreu Claret és un dels personatges més interessants que hi ha en aquest país. Ell té una trajectòria periodística impressionant, canvia de 16 anys, el Mundo, La Vanguardia, Catalunya Ràdio, director de l'agència EFE, en fi, una trajectòria vastíssima, completa, polièdrica. Ell té una trajectòria política també molt important, amb responsabilitats destacades al SUC, jo crec que fins als anys 80-86. Un home, per tant, implicat en la vida política del país, amb responsabilitats destacades. Al mateix temps, és un home, diguem-ne, amb una projecció institucional pel que fa al tema que avui ens ocupa, importantíssima, perquè va ser, després d'en Baltasar Porcel, el responsable de l'Institut Europeu de la Mediterrània, ni més ni menys, i si no n'hi havia prou amb tot això, aquest home periodista, aquest home polític, aquest home amb vocació d'encapçalar i de dirigir amb èxit institucions d'una gran complexitat, és avui un notabilíssim novel·lista, un excel·lent escriptor.
Jo he vingut, com veuen ja en la portadeta d'aquest PowerPoint, a parlar d'Alexandria, a parlar de Serapis, que era el déu d'Alexandria, i a parlar d'Hipàtia, que va ser una dona molt important a l'Alexandria del segle IV. Però quan el Carles em va demanar de venir a fer aquest tipus de conferència sobre Alexandria que ell m'havia escoltat a fer en l'institució que dirigeix, i em va dir que seria aquí, a l'Escala, a Empúries, doncs em vaig... Jo sabia que, evidentment, que a Empúries hi havia l'Escolapi, sabia que hi havia un cert debat sobre l'Escolapi, sobre la seva possible identificació com a Serapis i no com a Escolapi, però en fi, en sabia el que sabeu i potser menys la majoria de vosaltres, no? I la veritat és que m'hi he ficat, i duc ara 3 setmanes gairebé amb l'Escolapi i amb els Serapis, i per tant el títol no hauria de ser ben bé aquest, sinó que el títol de la meva exposició hauria de ser un viatge, un déu que viatja d'Alexandria a Empúries, i els explicaré el perquè d'aquest títol.
Properament es podrà veure per Canal 10 Empordà la conferència íntegra d'Andreu Claret. Va completar la programació de divendres la projecció del Liceu a la Fresca. Per primer cop, l'Escala ha participat en aquest projecte que vol difondre la cultura de l'òpera i apropar-la al gran públic. A la punta es va col·locar una pantalla gegant des de la qual es podia seguir en directe l'òpera del Gran Teatre del Liceu Il Trovatore, de Giuseppe Verdi. En total, 165 municipis de tot l'estat espanyol van participar en aquest projecte, que l'Escala va omplir les cadires disponibles i també les grades. Es calcula que hi van assistir unes 600 persones. El cap de setmana d'actes complementaris del Festival Portal Blau es va completar amb l'espectacle familiar de la Sia Corcoles a la Riba. La companyia va oferir el muntatge Carena, un projecte pluridisciplinar que fusiona circ, dansa i teatre de carrer amb la voluntat de desenvolupar un llenguatge personal i minimalista. Un solo d'un funàmbul, creat i interpretat per l'artista Mariona Moya, que va enamorar el nombrós públic. Fran Arnau és el director del Festival Portal Blau.
L'aposta del festival també és obrir una mica nous escenaris i sobretot portar el festival al poble i als nous espais que s'han obert darrerament aquí a l'Escala, a la platja, no? A la Riba, a la Punta. I hem organitzat aquesta sèrie d'activitats. Una és en col·laboració amb el Liceu a la Fresca, que és una activitat que cada any es repeteix i que porta l'òpera al carrer, diguéssim, a gaudir de les places de Catalunya. I nosaltres, com a Portal Blau, vam voler-nos acollir aquesta iniciativa. I la veritat és que ha tingut molt bona acollida arreu, però aquí a l'Escala especialment vam ser més de 600 persones. La gent va estar allà veient l'obra i que, molt bé, creiem que a nivell de valoració és perfecte. I després l'altra aposta era per un públic ja més familiar, més de tarda. La pluja no ens va ajudar gaire, però finalment ho hem aconseguit i hem pogut fer el passe. I la veritat és que plàsticament és un espectacle molt interessant amb la companyia Corcoles, de circ, un altre cop. Ja ho vam fer l'any passat amb l'aposta. I bé, amb la badia que tenim a darrere, la platja, el cargol i els llamps que il·luminaven una mica l'horitzó, ha sigut molt maco i la gent ho ha disfrutat.
S'havien programat dos passis, a les 8 i a les 10, però la pluja va fer suspendre el segon. I del Portal Blau i de la veu de Fran Arnau, el director, van passar el primer partit amistós de l'Escala de la pretemporada, el que va enfrontar els homes de Ricard Ferrer a l'Olot.
El Futbol Club Escala s'ha estrenat a la pretemporada amb bones sensacions, tot i perdre per un clar 0-3 contra l'Olot. El partit s'ha decidit a la primera part, on els visitants, que també s'estrenaven, han aconseguit els 3 gols. Després d'una primera ocasió del local Musa, al minut 8, Alberto Toril ha fet el... L'Olotí ha rematat a plaer una bona passada des de la línia de fons després d'una molt bona jugada de combinació. El 0-2 ha arribat al minut 17. Aquesta vegada obra d'Ivan Guzmán. El davanter de l'Olot ha quedat sol davant Joan Orenya, de nou en una jugada per la banda esquerra. Uns minuts més tard, l'Escala hauria pogut reduir distàncies, però el xut de Musa a la frontal de l'àrea petita ha sortit alt. El 0-3 definitiu ha estat un autogol d'Argi al minut 31. El jugador escalenc ha rematat a porteria quan intentava rebutjar una pilota corna. Al segon temps, el joc ha estat més equilibrat. Tots dos entrenadors s'han mostrat satisfets pel partit, sobretot per l'esforç dels jugadors. Escoltem a Ricard Ferrer, l'entrenador del Futbol Club L'Escala, i a Martín Posse, entrenador de l'Olot.
Bueno, les primeres sensacions, estic molt content de l'actitud que han tingut. ¿Vale? Vam treballar una cosa en treno, que era no rebre molts passes filtrats a dintre. La veritat que ho hem aconseguit. ¿Vale? Ells han tingut el control del partit, el domini de la pilota. Nosaltres hem intentat generar la primera part a través de Musa, que ha fet dues bones accions ofensives al perill. En aquests partits, el primordial els he dit, que és que no vull ni un lesionat, perquè la nostra lliga és una altra, i que competim. Jo crec que ho hem aconseguit. Estic molt content.
Bueno, a ver, la primera parte creo que estuvimos mejor. Entramos bien en el juego. Pues el ritmo estuvo alto, que era lo que más pretendíamos. Venimos de dos semanas de carga. Hay imprecisiones normales, típico de la pretemporada, pero la valoración es positiva. Van cogiendo un poco la idea que nosotros le venimos intentando inculcar y lo que venimos trabajando. Y fue importante intentarlo y se ha intentado.
Aquest dimarts, segon partit de pretemporada per l'Escala. A les 8 del vespre, els escalencs s'enfrontaran al Barça B.
Veus, el resum informatiu de la setmana.
Dimarts vam obrir l'informatiu amb el curs d'Arqueologia d'Empúries, que aquest estiu ha arribat a l'edició número 71. Durant dues setmanes, els alumnes han treballat a l'Ínsula 30, buscant les estructures d'èpoques anteriors a la colonització romana. En destaquen unes sitges que van tenir usos diferents.
La zona batejada com l'Ínsula 30 de la ciutat romana d'Empúries, un estiu més, ha estat objecte d'estudi al curs internacional d'arqueologia que s'ofereix des del jaciment. Hi han participat una trentena d'alumnes d'universitats catalanes, de la resta de l'Estat i també de França. S'ha excavat en tres punts a les capes inferiors del jaciment, arribant a l'època republicana, on s'han estudiat estructures del segle II abans de Crist. Un dels equips l'ha gestionat la directora del museu, Marta Santos, que ha treballat en el que era una antiga taverna.
Hem excavat els espais d'una de les tavernes, documentant totes les fases constructives principals d'aquest sector de la ínsula, des del segle III després de Crist fins a l'època d'August, inicis de l'època imperial, que és el moment que s'edifica, es reconstrueix tot aquest bloc de la ciutat romana, edificant-se les termes i aquest complex de tavernes, i per sota del nivell de la taverna més antiga, doncs hem arribat a documentar doncs, les estructures de l'ocupació precedent del segle I abans de Crist, amb el límit d'aquesta domus, que veureu també és excavada en altres sectors, i per sota encara altres evidències més antigues que corresponen al segle II abans de Crist, un moment que aquest sector del turó està ocupat per una instal·lació campamental, i és la primera vegada que amb una certa extensió estem documentant estructures construïdes, estructures d'habitació i nivells corresponents a aquesta fase del segle II abans de Crist.
L'arqueòleg Pere Castanyer ha comanat un segon equip de treball que ha excavat a una antiga vivenda romana que es va construir sobre d'un campament. Unes sitges molt profundes, en un principi dedicades a emmagatzemar gra, van tenir diferents usos en èpoques posteriors, entre ells com a punt de rituals d'enterrament.
Especialment interessant és l'excavació d'aquestes sitges que servien per guardar gra, doncs tots els materials que hem trobat al seu interior, així com també alguns dels rituals associats a les transformacions posteriors que van patir aquestes sitges. D'entre els detalls, diguem, una mica més novedosos de l'excavació, destaca la troballa d'una inhumació d'un adult a dins d'una de les sitges i en una altra sitja també un enterrament infantil amb tot un ritual abans de la seva aclimatació definitiva cap a finals del segle II abans de Crist.
El tercer grup l'ha coordinat l'arqueòleg Quim Tremoleda. Una zona de botigues romanes es va construir a sobre d'una casa que es va cremar. Els propietaris van marxar deixant a dins les restes.
Hem seguit excavant dos espais d'aquestes tavernes de la ciutat i amb un d'ells, com que ja hem arribat als nivells de la casa republicana que estava sota, hem pogut excavar un d'aquests nivells incendiats, cremats, per això, un incendi fortuit, que l'any passat vam excavar un celler, i aquest any hem fet la visió contigua, on hi ha una mena de rebost, que hem trobat totes les peces in situ allà on es van deixar. Per exemple, totes les 21 pesos d'un taler, hem trobat mobiliari de nanses de bronze, un pany d'un altre moble, un llum d'oli, és a dir, dues àmfores, totes les peces que ells van deixar i que ja no van recuperar. I, per altra banda, en un altre sector, hem seguit excavant els nivells de terraplè per construir les tavernes que es van fer al damunt d'aquesta casa.
A les excavacions s'han trobat també restes de ceràmica de diferents èpoques i diverses monedes que estan en procés de restauració. L'estiu vinent es celebrarà una nova edició del curs d'Arqueologia d'Empúries, que aquesta vegada es traslladarà a la ciutat grega.
Aquest any, per primer cop, Canal 10 Empordà i Ràdio L'Escala emetran en directe la cantada de veneres de l'Escala per les televisions adherides a la xarxa de comunicació local i pel canal 159 de Movistar Plus. El presentador del programa serà Joan Brugués i el programa començarà a 9:45 de la nit. Dijous 3 d'agost, l'Escala celebra l'edició número 40 de la cantada de veneres. Amb motiu de l'efemèride, per primer cop, Canal 10 Empordà i Ràdio L'Escala emetran la cantada en directe per les televisions adherides a la xarxa de comunicació local i pel canal 159 de Movistar Plus. El programa, presentat pel col·laborador de Ràdio L'Escala i expert en havaneres Joan Brugués, començarà a 9:45 de la nit des del plató instal·lat a davant de la Casa de la Punxa. La primera mitja hora es faran entrevistes als protagonistes de la vetllada per a les 10 de la nit donar pas a la cantada. Joan Brugués.
Tindré l'honor i el privilegi, per dir-ho d'aquesta manera, de ser el presentador d'aquesta cantada, una cantada que seguirem un model que fem a la ràdio, és a dir, amb una prèvia on hi passarà el president de l'organització, és a dir, en David Falgàs, com a president de la Penya Blaugrana, l'alcalde Víctor Puga i també els representants, un representant dels grups participants. Per ajudar-me en aquestes tasques tindré la col·laboració de l'Anna Maria Ester, que col·labora també en el programa Sons a Cau d'Orella de Ràdio L'Escala i ja porta també uns anys acompanyant-me en les transmissions de ràdio. La cantada la podrem escoltar tota, nosaltres només intervindrem entre grup i grup per explicar característiques d'aquell grup i fer un comentari del grup que ha participat abans. I més o menys això serà el que tenim previst pel que sigui aquesta transmissió d'aquesta cantada, que serà històrica del fet que són 40 anys i el fet que ràdio i televisió a l'Escala transmetran en directe per primera vegada doncs, la cantada, conjuntament, diguem, la cantada de veneres de l'Escala, que esperem que sigui tot un èxit.
Ràdio L'Escala ja havia retransmès la cantada en directe per les emissores de la xarxa ara fa 5 anys, amb motiu de l'edició número 35 de la cantada. Però aquest estiu, amb l'efemèride dels 40 anys, s'ha apostat per retransmetre l'acte en directe per televisió. El programa és possible gràcies al suport tècnic de Televisió Costa Brava i la xarxa de comunicació local. En esports, dimarts vam informar-vos de la cinquena edició de les 24 hores de bàsquet del Club Bàsquet L'Escala. Enguany la participació s'ha limitat a 14 equips per així gestionar millor la competició i no allargar tant el torneig.
Aquest cap de setmana arriba una de les cites destacades del bàsquet escalenc. Arriba la cinquena edició del torneig de 24 hores organitzat des del Club Bàsquet L'Escala. Enguany només hi participen 14 equips, dos menys que en edicions anteriors, ja que des de l'organització s'ha cregut convenient aplicar aquest canvi a la normativa, per oferir millor qualitat i evitar allargar la competició fins a altes hores de la nit. En total hi participaran més de 200 jugadors, un fet que agrada al club, ja que demostra la bona acollida d'aquest torneig. Pep Andrade, president del Club Bàsquet L'Escala.
Tenim 14 escrits i un en llista d'espera, perquè hem fet quadrants nous, per quadrar horaris, perquè, vull dir, amb 16 equips els quadrants eren una mica complicats, i estem molt contents perquè, vull dir, hem tancat les inscripcions, que, vull dir, cada vegada costa més trobar equips per poder realitzar aquest tipus de competicions, i comencem divendres a les 8 de la tarda, el primer partit, acabarem sobre les 3 de la matinada, fem un petit descans fins a les 9 del matí i tornem a començar fins que s'acabi, que serà cap a 9 o 10 del vespre de dissabte.
Els partits es reparteixen entre divendres al vespre, des de les 8 fins a entrada a la matinada, i dissabte durant tot el dia, amb les competicions finals al voltant de les 9 del vespre. L'Ajuntament de l'Escala cedeix la sala polivalent per a aquells que vulguin quedar-se a dormir, per evitar el desplaçament. El torneig compleix aquest any el seu cinquè aniversari, una xifra destacada, doncs altres clubs o entitats finalitzen aquest tipus de tornejos amb 3 edicions o menys, per falta de participació.
Sí, aquesta és la cinquena edició. L'evolució ha sigut, des del primer any, sempre completa. Vull dir, hem tingut sempre equips esperant per poder participar. Amb això estem molt contents. La prova està que molt de llocs que se fa aquest tipus d'activitats, el cap de vegades de fer-ho ja pleguen de fer perquè la gent s'escansa, perquè és un sistema de competició complicat perquè són partits molt seguits. Però aquí a l'Escala tenim el hàndicap que tenim la platja, la gent s'ho passa bé, vull dir, és un cap de setmana d'estiu i platja i bàsquet, i amb això estem molt contents que cada any la gent va repetint.
Tancarà el torneig un sopar de germanor dissabte a la nit, una mostra de les ganes de gaudir de l'esport i del bon ambient.
Dimecres vam obrir l'informatiu amb la notícia que un home de 73 anys havia aparegut mort a la platja del Rec d'Empúries. Tot apunta que l'home de nacionalitat francesa hauria mort ofegat, ja que abans de tirar-se a l'aigua havia comentat que no es trobava bé. Es va donar la veu d'alarma després de veure que no tornava a la sorra.
Un home de 73 anys de nacionalitat francesa ha aparegut aquest matí mort a la platja del Rec d'Empúries. Al voltant de les 10, l'home s'hauria tirat a l'aigua després de trobar-se malament i ja no hauria tornat a la sorra. La seva companya ha alertat del fet i acte seguit s'hi han desplaçat una dotació dels bombers, efectius de la policia local i els Mossos d'Esquadra i dues ambulàncies del SEM. A les tasques de recerca de l'home, que han durat uns 15 minuts, també hi ha participat l'embarcació de la Guàrdia Civil del Mar. Finalment, el cos ha aparegut surant i, tot i els esforços per reanimar-lo, no s'ha pogut fer res per la seva vida. A l'espera dels resultats de l'autòpsia, tot apunta a que l'home ha mort ofegat, ja que abans de tirar-se a l'aigua havia comentat que tenia dolor abdominal. Aquesta és la primera persona que ha mort ofegada aquest estiu a l'Escala. El dispositiu ha obligat a tallar el trànsit a la Ronda del Pedró i a donar pas alternatiu als vehicles.
En només 10 dies, l'anxova milionària de l'Escala ha esgotat els 1.000 dècims que tenia disponibles amb el número que coincideix amb el dia que el Girona va pujar a primera. És el número 40.617. Per felicitar la gesta de l'equip, l'administració de loteria també ha dedicat el seu aparador, el Girona, vestint una figura gegant amb la samarreta blanca i vermella. En poc més d'una setmana, l'administració de loteria número 1 de l'Escala, l'anxova milionària, ha esgotat els 1.000 dècims que havia posat a la venda amb el número que coincideix amb la data de l'ascens a primera del Girona Futbol Club. Es tracta del número 40.617, el 4 de juny del 2017. Els dècims corresponen al sorteig de Nadal. Fèlix Pons, de l'anxova milionària.
Nosaltres hem tingut aquí a l'anxova el 40.617, que va ser un número que vam rebre per atzar, perquè va ser un número que ens havia demanat una gent que es casava el 4 de juny del 17 i va coincidir amb el dia que va ascendir. El fet de saber-ho la gent de la província que teníem aquest número, doncs en 10 dies hem esgotat, o quasi hem esgotat, els 1.000 dècims que hem rebut d'aquest número. Per la web, mail i trucades, i a més els tenim ja tots reservats. Encara hi ha gent que ens en demana, tenim una petita reserva d'un col·lectiu que no sabrem si l'agafarà o no, i no en queda. És un número curiós perquè fa gràcia, és a dir, fa gràcia tenir el número de la primera vegada que el Girona puja a primera divisió.
Amb l'objectiu de donar suport al club gironí, l'establiment també ha vestit una figura de Lego gegant que té l'aparador, amb Woody de Toy Story, amb la samarreta blanca i vermella.
Tenim una peça de Lego, que és una peça de col·leccionista, cedida per un company i amic, el senyor Xavier Targa, que és un gran col·leccionista de peces de Lego, i és una de les úniques peces que n'hi ha 30 al món, de vora de 2 metres d'altura, feta de més de 15.000 peces de Lego i quasi 80 quilos de pes. L'hem volgut guarnir amb la samarreta del Girona per agrair o per donar-los la benvinguda a la primera divisió.
L'anxova milionària ja ha reservat 300 dècims més amb aquest número per al sorteig del 2018. No és la primera vegada que l'administració escalenca tria una efemèride futbolística. El 2008 ja va reservar les butlletes que coincidien amb la data de l'ascens del Girona a segona divisió, el dia 15 de juny.
Veus. El resum informatiu de la setmana.
I vam tancar l'informatiu de dimecres amb la notícia del partit l'Escala Barça B, que els locals van perdre per 0-7.
El Futbol Club Escala s'ha vist superat clarament pel Barça B el segon partit de pretemporada amb un clar 0-7, i és que s'ha notat molt l'esgraó que hi ha entre la segona catalana i la segona divisió. Els locals no han generat perill en tot el partit, en canvi el Barça B ha encerclat l'àrea rival i ha estat molt eficaç de cara a porteria. El primer gol ha arribat al minut 9 en una rematada de Marc Cardona, després d'una bona passada d'Abel Ruiz. 10 minuts més tard, el 19, la defensa escalenca ha fet penal sobre Moja en una acció molt ràpida. L'ha convertit en el 0-2 Marc Carmona. El jugador del Barça B ha anotat un hat-trick en 30 minuts en sumar el 0-3 després d'una molt bona passada entre línies de Ruiz Endegar. Amb aquest resultat s'arribava a la mitja part. Tot i canviar els 11 jugadors, el Barça B ha seguit golejant el segon temps. Només havien passat 2 minuts i el brasiler Vitinho ha fet el 0-4 rematant de manera contundent una passada des de la línia de fons de la banda contrària. Els 3 gols següents se'ls han repartit Oriol Busquets i Seung-Hoo Paik. El 0-5 ha estat obra de Busquets amb una rematada de cap en el llançament d'un córner. El 0-6 el sumava Paik, que ha superat Joan Ureña rematant quasi sense angle una jugada que ha generat ell mateix. Busquets ha repetit el 0-7 definitiu amb un xut creuat dins l'àrea. Els 2 entrenadors han deixat de banda el resultat i han remarcat la feina dels seus jugadors tot just a l'inici de la temporada. Escoltem a Ricard Ferrer, entrenador del Futbol Club L'Escala, i a Gerard López, entrenador del Barça B.
Bueno, la valoració és positiva. En quant a resultats, sí que és cert que 7 gols són molts, ¿vale? Però és un rival que no ens trobaríem a la Lliga, ens han dominat la pilota, no ens han generat moltes ocasions, però han estat molt eficaços, però estic molt content de l'esforç dels jugadors d'un llarg període d'inactivitat. Hem fet un entreno mig partit cada un i avui mig partit. Estic molt content.
Sí, és una tradició. El primer partit de pretemporada a l'Escala, coincidint que estem fent la pretemporada a Torre Mirona, i bé, com sempre, bon ambient amb la gent que ve apoyar el seu equip, un equip que és bo, que sempre és una primera bona pedra de toc després d'una setmana només d'entrenaments. El resultat és el de menys. Està clar que sempre m'agrada que tinguem porteria i que no rebem gols, però content per la imatge, sobretot.
El partit ha estat seguit per molt de públic, que ha pogut gaudir d'un bon espectacle. No ha faltat la foto de grup de tots els protagonistes.
Veus, el resum informatiu de la setmana.
Continuem el resum informatiu Veus d'aquesta setmana amb una notícia de dijous del balanç de l'onzena edició del Festival Gastromusical del restaurant El Molí de l'Escala. Des de l'organització remarca que repartir el festival en 2 caps de setmana n'ha augmentat la participació i calcula que ha comptat amb un públic que frega les 2.500 persones.
El GastroKids Familiària d'aquest cap de setmana al Jaciment d'Empúries ha tancat l'onzena edició del Festival Gastromusical que s'organitza des del restaurant El Molí de l'Escala. Han estat un total de 3 sopars-concert al GastroVermut i al GastroKids, enguany de nou amb un vessant solidari en benefici del projecte Sèpia. Les xifres finals, exceptuant el primer dia de festival, són molt positives. Jordi Jaques, promotor del Gastromusical.
Estem parlant de un moviment d'unes 600 persones només amb el que és el gastromusical pròpiament aquí al Molí, els vols de les 2.000 persones en el GastroKids i família.